del Ramón y Cajal. Y hubo alguna llamada ya de orden más que nos hizo dudar más, como decirnos que una persona que contó que acababa de ver en la UBI de este sitio a Luis Miguel Dominguín y a Lucía Bosé llorando a la puerta de una habitación.
Ayer hizo un mes, recogió el rumor, se hizo eco del rumor de que el cantante había fallecido.
Com ha arribat fins a la conclusió de que Miguel Bosé tenia la sida i que havia mort. És a dir, perquè algú va veure un hospital, ells dos allà, i de seguida es va...
Que podria ser per qualsevol altra cosa. Rocco, demà parlarem del tema polèmic, parlarem de les vacunes i de què va dir...
I es va liar amb la policia, també.
Bueno, i que es va enfadar,
no? Fer amb la policia. La policia... Ha estat amb algú de la policia, liat.
Ah, no dic... I Mercedes Milà es va enfadar també per alguna resposta.
Sí, sí, sí.
Això en parlem demà, Rocco. Moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Adéu, Rocco, que vagi bé.
Adéu.
El Versió RAC1 i Repsol t'ofereixen aquest espai.
Vinga, quan passa un minut de les 4 de la tarda, volem parlar-vos de l'hidrogen renovable, que és una de les grans promeses per la transició energètica. El seu desplegament està cada cop més a prop de ser una realitat, gràcies a diversos projectes industrials, com la posada en marxa d'un electrolitzador al complex industrial de Repsol a Tarragona. En parlem ara amb Xavier Garbín, que és coordinador del projecte d'hidrogen renovable en aquest complex. Senyor Garbín, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Quin impacte tindrà la posada en marxa d'aquest electrolitzador a la regió?
En primer lloc, és important destacar que recentment s'ha anunciat la creació del Centre Català per la Descarbonització de la Indústria i que estarà ubicat a Tarragona, i al que Repsol hi participem per promoure la producció d'energia renovable. Aquest espai treballarà en les tecnologies per aplicar aquest hidrogen renovable tant al sector industrial com en el desenvolupament i la implementació dels biocombustibles. Dit això, incorporant la producció d'hidrogen renovable a la regió, el que promovem és el desenvolupament de la vall d'hidrogen de Catalunya, que és un ecosistema que propicia la creació de tota la cadena de valor de l'hidrogen, des de la producció fins a la transformació i consum, i així ajuda a la descarbonització de la regió.
Per entendre's, què és ben bé un electrolitzador, que costa de pronunciar, electrolitzador, què és això?
Sí, un electrolitzador... És un equip que funciona, com el nom diu, sota el concepte de l'electròlisi. I què és l'electròlisi? Pues, l'electròlisi és el procés que separa els elements que formen un compost mitjançant l'addició d'electricitat. Llavors, si parlem d'electròlisi de l'aigua, el que fem és descompondre l'aigua en els gasos que la formen, que és l'hidrogen i l'oxigen, mitjançant l'ús d'aquesta electricitat i, també és important, catalitzadors. I amb això promovem una reacció electroquímica necessària. També cal dir que si bé l'ús d'electrolitzadors ja està estès a nivell industrial en altres sectors, com és la producció de clor o de lleixiu, no ho està encara a dia d'avui en la producció d'hidrogen. I això és l'innovador d'aquest projecte que estem presentant, que volem establir una producció d'hidrogen mitjançant electròlisi a una escala industrial.
Mm-hmm. Per què l'hidrogen que obtenim gràcies a aquest electrolitzador és renovable?
Cal remarcar que l'hidrogen és l'element químic més abundant de l'univers, però al nostre planeta el trobem formant part de compostos, com són l'aigua i la matèria orgànica. És a dir, no està disponible com un element lliure. Per això l'alternativa és obtenir-lo a partir d'aquest electròlit que estem exposant. I per aquest hidrogen sigui renovable, és imprescindible que aquesta energia elèctrica que necessita l'electrolitzador sigui d'origen renovable, com la que obtenim a partir de l'energia del sol, del vent, és a dir, la fotovoltaica, eòlica... Així, si combinem l'electròlisi amb l'ús d'energia d'origen renovable, ens permet obtenir un hidrogen minimitzant la seva petjada de carboni.
Això és un gran avenç. Per acabar ja, quina capacitat de producció tindrà l'electrolitzador i en què s'utilitzarà aquest hidrogen?
L'objectiu que tenim a Tarragona és que aquest electrolitzador assoleixi una capacitat de producció d'uns 150 megawatts i ho faci, com he dit abans, alimentat per energia 100% renovable. I podem pensar que aquesta xifra és important. Si comparem amb el consum d'una població, és l'equivalent a una ciutat d'uns 100.000 habitants. O vist d'una altra manera, l'hidrogen que produirem cada hora és el necessari per a que prop de 3.000 vehicles puguin recórrer uns 100 quilòmetres. Llavors, això és una primera fase, aquesta capacitat, on l'hidrogen que produirem s'utilitzarà per descarbonitzar de forma gradual els nostres productes. I aquí ens estem referint a la producció dels combustibles renovables, que són els combustibles líquids que s'obtenen a partir de matèries primeres d'origen renovable, com per exemple els residus. Però, a més d'aquesta primera fase, estem considerant el potencial d'ampliació de la nova planta, perquè volem oferir aquesta solució de descarbonització per a altres aplicacions. Aprofitant la ubicació del projecte, que és al cor del complex petroquímic més gran d'Espanya, on tenim la proximitat a altres indústries i a un gran centre logístic.
Perfecte. Doncs senyor Xavier Garbín, coordinador del projecte d'hidrogen renovable al complex industrial de Repsol, a Tarragona, moltes gràcies i bona tarda.
Gràcies, Marta. Bona tarda.
Repsol t'ha ofert aquest espai.
A Fama Living Barcelona hi trobaràs el sofà dels teus somnis. Sí, sí, aquell que portes buscant tota la vida.
Fabriquem el teu sofà a mida, amb teixits personalitzats, i te'l portem i muntem a casa. Sofàs per gaudir de debò.
Visita les botigues Fama Living de Diagonal 329, Montaner 293, Mallorca 156 o famaliving.com i deixa't assessorar.
Fama Living, la marca de sofàs que està conquerint el món.
Ruth Lorenzo llega a Casino Barcelona. Agéndate el sábado 29 de abril para vivir la esencia transgresora de la reina en un concierto limitado a 250 personas. El 29 de abril emocionate con Ruth Lorenzo en acústico. Entradas en casinobarcelona.com.
Els Encants, Torre Glòries, el 22 arroba, RAF i ara també Bar Nuri. Vine a tastar les nostres tapes i especialitats catalanes al cor del Poble Nou.
Amb la cuina de sempre.
Bar Nuri. Ens trobaràs a la Rambla del Poble Nou i al web familianuri.com.
Família Nuri. Restauradors des de 1962.
Atenció! Ocasión Plus obre nova tenda Manresa. Ja som més de 65 centres a nivell nacional. I ho celebrem amb la baixada de preus més gran de la història. 8.000 cotxes amb descomptes de fins al 30%. Fins a fi de mes. Ocasión Plus, nova tenda Manresa al carrer Sant Cristòfol 11 i a ocasionplus.com. Obert dissabtes matí i tarda.
Rolex Daytona.
Rolex Submariner.
Rolex GMT.
Rolex Explorer.
Rolex Judgemaster.
Rolex Day-Date.
A Criso, tots els Rolex són la joia de la corona. Si tens un Rolex i no el fas servir, visita Criso. Et donarem la millor valoració pel teu Rolex. Criso, a carrer València 256. Aprofita el temps.
Volar amb helicòpter és una sensació única. Ara, Coptering amplia la seva oferta de vols privats. Nou servei de trasllat de passatgers amb helicòpter. Un camp de golf a la Costa Brava? La segona residència a la Cerdanya? Un hotel? Un restaurant? Aparca el cotxe i deixa que els nostres pilots et portin on vulguis de forma més ràpida i segura. Més informació a coptering.com.
Quan arriba el bon temps, la terrassa és el nostre oasi particular. A Catalana de Toldos us ajudem a cuidar-la. Pèrgoles, tendals, veles i una àmplia selecció de models d'estructures resistents i de disseny i teixits d'alta eficiència tèrmica i ambiental. Catalana de Toldos, a Barcelona, a la Gran Via 478, entre Viladomat i Calàbria. catalanadetoldos.cat.
Aitana, bon matí.
Ja de ben petita somiava amb jugar al Barça, ser professional, guanyar grans títols. I ho he aconseguit, però cal dir que m'ajuden molt. Tinc els millors entrenadors, les millors companyes, analistes. Però i elles? Elles sí que tenen mèrit. Dia a dia, 1.000 professionals en una de sola. Les infermeres.
Infermeres?
Infermeres.
Hi ha ganes de fer vacances? Amb MSC Cruceros, aquesta primavera aprofita els nostres descomptes d'última hora embarcant des de Barcelona o amb còmodes vols. 8 dies amb tot inclòs des de 679 euros per persona. Reserva a la teva agència de viatges o a msccruceros.es i descobreix el futur dels creuers.
Viu la cultura, gaudeix de la gastronomia i passeja entre els colors d'un entorn privilegiat. Experimenta l'aventura de la Noguera Pallaresa, un dels rius més poderosos d'Europa. El Pallars Sobirà no te l'acabaràs. turisme.pallarsobirà.cat.
RAC més 1, podcast. RAC més 1 i Borges presenten Respostes que alimenten, el podcast de salut i nutrició de RAC més 1 amb Esther Muñoz i la doctora Magda Carles.
Escolteu-lo cada 15 dies, els dimecres, a l'app de RAC 1 i a RAC1.cat.
Tots som
més
1. Actualització constant a RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC 1.
Versió RAC 1 amb Marc Serra.
Senyor Marcelí, no sé si se n'ha assabentat que el Real Madrid Club de Futbol ha respost les declaracions d'ahir del president Laporta amb un vídeo on es pregunta qui és l'equip del règim. Doncs parlarem d'aquesta qüestió d'aquí una estona. Miriam Díaz, bona tarda.
Bona tarda.
En parlarem explicant un cas que no molta gent sap, sí que és conegut, però no molta gent el té present, que és el cas de Josep Sunyol.
El president.
Un dels presidents que va tenir el Futbol Club Barcelona, que va morir afusellat. Potser això ja dona una pista de si el Barça era equip del règim o no era equip del règim.
L'únic president d'una entitat esportiva afusellada en totes aquelles èpoques del segle XX.
Ho explicarem perquè és una història que exemplifica una miqueta la polèmica del dia, que crec que ja està tocada àmpliament per altres programes, i també penso que aquestes polèmiques, segons si els hi fem molt seguidisme, dona la sensació que estem molt pendents de Madrid Televisió, i escolta'm, a Madrid Televisió doncs ja s'ho faran el que vulguin dir. Nosaltres hem d'estar per altres coses. Abans, per això d'aquestes altres coses, he de fer una miqueta d'història del club. Resolem l'enigma.
Vinga, recordem que avui us explicàvem que, tal dia com avui de 2005, Lance Armstrong va anunciar que es retirava del ciclisme i la pregunta anava sobre el dopatge, en concret sobre l'EPO, que se n'ha parlat molt, que és una hormona que fan servir alguns esportistes per dopar-se, i us preguntàvem què fa, què produeix a l'organisme aquesta hormona.
Vol intentar-ho, senyor Marcelí?
Vinga, quatre
opcions. Provem-ho,
a veure. Tens una pastilla.
Sí. El Adri lo sabe seguro, pero yo.
Sí. On és l'Adri avui?
Pues hoy resulta que se ha ido con su colega al campo de tiro.
Cara.
Sí, que le encanta lo de las pistolas y todo eso, y
pero
le regalé por su cumpleaños.
Te permís,
no. Pero para eso no hace falta.
No, sí que va falta, sí.
Bueno, pero son amigos suyos los que lo llevan.
Y van al campo de tiro a disparar.
Van al campo de tiro a disparar, sí. Pero va de verdad, ¿eh? No, sí, balines, sí. No esa mierda de balines, no, va de verdad.
Y las pistolas son de strikers.
Sí, más bonita. Hay una que es de color rosa con diamantes de Baroji.
Es que
esa la quiero yo para mí, para mi cumpleaños.
Es que es igual com sigui. El problema és el que fa.
Bé,
digues, Arbós.
Què fa l'EPO en el nostre organisme? A veure, senyor Marcelí, veure si ho endivina. Quatre opcions. A, augmenta la producció de múscul.
Que sí,
B, inhibeix la sensació de cansament.
Home, això és possible perquè ha de ser cansat, fer quilòmetres de bicicleta.
Sí. C, augmenta la producció de glòbuls vermells.
Això no ho sé.
O D, totes les anteriors.
Que sí.
Jo hagués votat totes les anteriors.
Opció.
No, jo faria totes les anteriors.
Totes les anteriors.
Perquè, clar, posat...
Totes. Sant Pau.
Gràcies. Dic posat que et faci algun efecte que te'ls faci tots.
Sí.
Doncs no, bàsicament és la C, augmenta la producció de glòbuls vermells. És una hormona que es produeix principalment...
No treu el cansament.
Als ronyons. No, però a veure, el produir més glòbuls vermells, els glòbuls vermells ens porten l'oxigen, per tant, sí que permet millorar la condició física.
Ah,
per això, es fa servir en certes malalties, en què té doncs, alguns problemes als ronyons i no la produeix, doncs per evitar anèmies, doncs se l'han d'administrar, però sí que és cert. Que jo crec que ara ja no es deuen dopar amb això perquè ja els detecten, però era un dopatge que fa 20 anys doncs, era molt habitual.
Estic llegint entre línies... Ara ja no es deuen dopar amb això?
Amb això, home.
Vols dir que es dopen amb una altra cosa?
Sí, clar.
Bueno, clar.
Com clar?
Que s'esperen amics entre els ciclistes, no?
Posa-hi farina que s'espacirà, què vol dir això?
No, home, a veure, segur que sempre hi ha algú, sempre hi ha una poma podrida. Sempre hi ha algú que fa trampa.
Com hem sortit d'aquest tema, amb la pometa podrida.
Bueno, no, home, a veure...
Sí. Què, vols dir alguna cosa més?
No, jo no poso l'home al foc per ningú.
Ui...
No t'agraden els ciclistes?
No, els ciclistes són bellíssimes persones.
Bueno, no tots,
No tots.
De vegades en trobes algun que...
Com a tot arreu.
Hi ha
algú que fa trampa.
Sí, com a tot arreu, una poma podrida.
Sí, que és malfiat que és així com...
Bueno, quanta gent ens ha respost avui?
Doncs mira, avui hem rebut 708 mails i d'aquests 445 són correctes. Per tant, va, un número de l'1 al 445.
122.
122.
S'ha de dir que això que has dit, aquesta és una opinió, no sé si molt extesa o no, però el comentari, una miqueta de senyor Marcelí, alguna cosa deu emprendre per pujar tanta muntanya, això també es diu,
Però si tu dius, un dia, ho puc entendre, però l'endemà i l'altre, i torna i vinga...
Bueno, és que gent que es dedica a això, són professionals.
Que molts segur que són que són íntegres i no fan trampes.
Mira, ens escriu la colla ciclista de Barcelona Trencacames, que t'estan esperant.
Va, avui la guanyadora és Maite Prieto Martín. Diu, bona tarda, la resposta correcta d'avui és la C. Augmenta la producció de glòbuls vermells. Moltes gràcies i salutacions.
Doncs moltes felicitats.
Demà saps Darwin, perquè serà l'aniversari de la seva mort. Darwin, encara no n'havíem parlat aquí.
El de l'anís del mono.
El de l'anís del mono.
Ay, ese sí que lo he visto. Yo tengo foto y todo con el Darwin.
¿Tú tienes fotos con Darwin?
Sí, ahí en Badalona.
Sí.
Ah. Era medio mono.
No era ben bé això, però bueno, demà parlarem.
Sí, de vegades us val dir que sí i passar pàgina
i ja està. Doncs demà Darwin. Hi ha els premis Darwin, que són dels morts absurdes.
Tinc la sensació que...
Les morts absurdes, està bé aquest tema.
Mira, demà no va deixar de rupir.
Però tinc la sensació que els teus finals de secció podrien durar el que volguéssim. Perquè sempre tens com... No?
Un apunt.
Demà...
Cliffhanger.
Però no va de les morts absurdes, aleshores?
No, però he pensat que és un bon...
Home!
Ja me l'apuntaré per d'aquí un mes o dos.
Sí, el que faci falta.
Però demà va sobre Darwin, sobre què va estudiar.
Però n'has d'explicar alguna. De mort absurda demà.
N'hi ha moltes.
Per què no quedeu vosaltres dos i us expliqueu? Perquè és que té mare aquí...
Tota la gent que mor fent-se selfies és Premi Darwin.
No, però això ja s'ha explicat. Altres.
Ja em posa deures.
Ja em posa deures.
Bueno,
fins demà. Apa, adéu. La Generalitat entre la guerra Barça-Madrid pel cas Negreira.
Sí, el govern exigeix a Real Madrid Televisió la retirada d'aquest famós vídeo més ahir la nit.
Jo només vull fer una reflexió, que no sé si és molt popular o no és molt popular.
Fes-la.
Hem de fer tant de cas el que digui faci Real Madrid Televisió?
El que facin ells, no, però com que això s'ha escampat per tot arreu...
Però vostè canviarà l'opinió de les persones que consumeixen habitualment Real Madrid Televisió?
Jo no, però ja n'hi ha prou que hi hagi gent que vagi dient mentides per tot el món.
Real Madrid Televisió no és la televisió d'un club, el servei d'un club,
sí,
i aquest club diu el que vol.
Però el vídeo aquest no circula només per Real Madrid Televisió, circula per totes les televisions.
Sí, però l'ha fet Real Madrid
per
Televisió.
Per la internet.
No diu veritats.
Exacte. Sí, però, no és que no digui veritats, diu mentides, que és molt diferent.
Però quan circula per altres televisions, m'imagino que algú posa en context això. M'imagino. M'imagino que quan ho emet Televisió Espanyola no ho dona per fet.
Sí, més t'ho creiem.
Per tant, jo el que faria és deixar de fer tant cas el que diu Real Madrid Televisió.
I
potser és que de problemes ja en té prou al Barça, també.
No, ja n'hi ha prou de mentides.
Va, anem amb aquest famós vídeo on deien que el club del règim és el Barça i no el Madrid, com va dir ahir Joan Laporta. Un relat de més de 4 minuts que, resumim, per qui no l'hagi vist, intenta convèncer que el veritable club afí a la dictadura era el Barça a través de, per exemple, fragments del Nodo sobre la inauguració del Camp Nou l'any 57, a càrrec de qui? Doncs d'un ministre franquista, de José Solís Ruiz.
El gran estadio va abrir sus puertas, pero antes, sobre su verde césped, el obispo auxiliar de Barcelona, doctor Jubany, oficiará la Santa Misa con el acto religioso que es vivo sentimiento de espiritualidad. En la hora de rendir homenaje a la obra humana, el ministro secretario general del movimiento, don José Solís Ruiz, inaugurará en nombre del jefe del Estado el estadio del Club de Fútbol Barcelona.
El nombre del jefe, ¿qué había de venir? ¿Churchill? Arriba de Churchill, de Gaulle...
Bueno, és que quan poses aquestes coses fora de context, no s'entenen. Però
clar,
quan s'inaugurava una cosa d'aquesta magnitud, doncs venia qui havia de venir. I et diria jo una altra cosa, que podies triar qui havia de venir. Ah, bueno, és que potser sí. Potser si escollies qui havia de venir, t'esperaven a la cantonada amb un fusell.
Va.
Al vídeo hi ha altres frases de l'estil. El Barça va otorgar la insígnia d'or i brillants a Franco.
També ho va fer el Madrid.
El Barça va nomenar soci d'honor a Franco el 1965.
També ho va fer el Madrid.
El Barça va condecorar en 3 ocasions a Franco.
També ho va fer el Madrid.
També diu que Franco va salvar el Barça 3 vegades de la fallida amb 3 requalificacions.
Això no calia que li fes el Madrid perquè ja li regalaven directament.
I també deia que el Barça ha guanyat 8 lligues i 9 copes del Generalíssimo amb Franco.
Sí, esclar.
A més de dir que amb Franco el Real Madrid
no hi havia Copa del
va
Rei.
Trigar 15 anys en guanyar una lliga. Són algunes de les afirmacions d'aquest vídeo.
Existeixo, afirmacions que diu Madrid Televisió, perquè algú li ha dit a Madrid Televisió que digui això, i ara tots estem amb el vídeo de Madrid Televisió, que potser viuríem més tranquils sense aquest vídeo.
El vídeo, diuen a més al revés, que el Madrid és qui va quedar desmantellat després de la Guerra Civil, amb jugadors assassinats, detinguts i exiliats, i acaba aquest vídeo amb aquesta sentència de Santiago Bernabéu.
Cuando oigo que el Madrid ha sido el equipo del régimen, me dan ganas de cagarme en el padre de quien lo dice.
Molt, molt, vacant. Molt de senyoria madrilenya.
S'ha entès perfectament.
Amb el rebombori que hi ha hagut amb aquest vídeo, de moment el Barça no ha reaccionat. Segons han explicat fons, el Barça RAC1 no tenen intenció de fer-ho. Altres mitjans diuen que podria haver-hi una reacció durant el dia. Laporta avui era a Madrid amb un acte on s'elogiava Alexis Putellas i no ha parlat.
Jo insisteixo, hem de fer tant rebombori per un vídeo que treu Real Madrid Televisió. La Generalitat s'ha de posar en un vídeo de Real Madrid Televisió.
Pel govern sí, que creuen que és una ofensa.
No, sí, clar que ho és.
Ha parlat la portaveu del govern, Patricia Plaja.
Però també era una ofensa al vídeo de Real Madrid Televisió que va posar el Basté fa 2 setmanes sobre el VAR i les crítiques del VAR i els àrbitres afavorint el Barça. Allò també era una ofensa. Però és que si hem d'anar desmentint tot el que digui Real Madrid Televisió, no acabarem mai.
Aquest vídeo que ha difós el Real Madrid és una manipulació de la història tan burda que sembla de manual. De fet, és una fake news indecent i el pitjor de tot és que no ve d'un usuari en particular. Per tant, li hem de donar la importància que té i no és poca, perquè venim d'una institució com és un club de futbol amb tantíssims seguidors i amb tantíssima repercussió, és molt preocupant, és una irresponsabilitat.
Mira, amb aquest argument et contesta Patricia Plaja i ha concretat, sobretot, que dol per les víctimes i per la família de Josep Sunyol, el president del Barça, afusellat per les forces del règim l'agost del 36.
I a més, és una ofensa i un insult als milers de persones que van patir el règim franquista, també el Futbol Club de Barcelona, començant, o sense anar més lluny, pel seu propi president, el president de l'època, Josep Sunyol, que va ser afusellat pel règim, i potser a Madrid no ho recorden. Estaria bé que el Real Madrid retirés el vídeo i que demanés disculpes per haver traspassat una línia vermella.
Jo que potser em quedaré sol defensant que no hem de fer casa els vídeos de Real Madrid Televisió, però sí que crec, i això també és una opinió molt personal, que cal aprofitar algunes bajanades que es diuen per entendre millor la història. El Madrid defensa que el Barça és qui es va veure beneficiat pel dictador, però el que potser molta gent no sap és que els franquistes van afusellar un president del Barça, Josep Sunyol, el 6 d'agost de 1936, per allò de que el Barça és l'equip del règim, doncs fixa't. Qui era exactament aquest home i per què el van assassinar? En parlem amb el periodista Jordi Badia, autor de la biografia Josep Sunyol i Garriga, Viure i morir per Catalunya. Jordi, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Ja sé que se t'escapa una miqueta el que anem a preguntar, però és un equip del règim, el Barça?
No ha sigut mai, no ha sigut mai. Bueno, si hi hagués règim a Catalunya, potser sí que seria l'equip de Catalunya, però no és del règim franquista ni del règim espanyol, segur que no.
Ho era més el Madrid, d'equip del règim?
Indiscutiblement, sí. Clar, hauríem de definir que a partir de quan, no, ho comença a ser... I què vol dir ser equip del règim? Si ser equip del règim vol dir guanyar-ho tot sempre, no. Però si ser equip del règim vol dir ser favorit i ser veure's com l'ambaixador d'Espanya al món i que, per tant, l'equip que s'ha de favorir, doncs sí, és indiscutible. A partir d'una certa època, sí, és evident.
Per tant, que el Madrid és l'equip del règim ho consideres indiscutible? Ho dic per anar tancant aquesta qüestió.
Sí, jo crec que sí. Si voleu, us puc... Hi ha una frase d'en Saporta, que està citada en el llibre de Julián García Candao, Bernabéu el Presidente, que diu que el Madrid ha sido siempre tan poderoso por estar al servicio de la columna vertebral del Estado. Això ho va dir en Raimundo Saporta. O sigui, per tant, ells n'eren conscients, no? I més, també hi ha una altra frase del ministre d'Afers Estrangers d'aquella època en què diu que, bé, que potser que el Madrid ha sigut sempre el seu millor ambaixador, no? Per tant, bé, jo crec que era molt clar. En un temps d'apertura o un temps de tancament del règim franquista que intenta obrir-se cap a l'exterior, doncs els triomfs del Madrid, siguin en futbol a la Copa d'Europa o els del bàsquet, doncs home, eren vistos com una oportunitat de presentar el règim com un estat modern, no, diguem-ne, que obert i aprofitar tots aquests triomfs. Això és, bueno, totes les dictadures han aprofitat l'esport en aquest sentit. Per tant, a mi em sembla bastant indiscutible, bastant absurd estar discutint aquestes coses.
Efectivament. No hi cal que hi perdem un minut més perquè, insisteixo, llavors estem fent el joc a les persones que van difonent aquesta història i de vegades els mitjans ens encaparrem en difondre, és a dir, en parlar d'una qüestió que és una mentida. I com que és una mentida i anem parlant tantes vegades, pues, al final una mentida ja sabeu què es diu, eh? Una mentida repetida moltes vegades acaba sent una veritat. Doncs, crec que, és que vaja, o sigui, el Barça va ser un club ocupat pel franquisme durant molt de temps, on posava i treia gent de la junta directiva, i on, com és el tema que ens ocupa, un dels seus presidents, Josep Sunyol, va morir afusellat, assassinat, que és el que ara explicarem. Qui era Josep Sunyol, Jordi?
Bé, Josep Sunyol era bàsicament era moltes coses, perquè va ocupar molts càrrecs i va fer... Jo l'he definit com un mecenes cultural i polític. La seva obsessió va ser Catalunya, va ser Pellerón. Treballava per la independència de Catalunya, no se'n va sortir, però a partir d'aquí tota la seva obra, tant el que és l'obra periodística, que és molt important, com la seva presència a la Federació Catalana i el Futbol Club Barcelona, tot està sempre supeditat al servei del país, al servei de Catalunya. Mm. És un mecenes cultural, un mecenes polític.
Entenc que era un polític, crec que militava Esquerra Republicana de Catalunya, però com s'acaba vinculant amb el Barça?
Molt aviat. Ell veu l'esport com una forma per entrar... Ell, el seu lema és esport i ciutadania. No és que barregi l'esport i la política, però d'alguna manera sí que considera que a través de l'esport es pot educar la gent, no? Diu, si la gent no va a les biblioteques i no tenim el camp de futbol, doncs el que hem de fer és no anar a les biblioteques a predicar, sinó que hem d'anar als camps de futbol. Per tant, hem d'anar allà on està la gent, no? A donar el nostre missatge. Per tant, ell de seguida entra en el futbol, ell entra a la vida pública i entra a través de l'esport i a través del periodisme, i després a la política. El seu primer partit és Acció Catalana i després entra Esquerra Republicana.
Va ser un bon president del Barça? Va fer alguna cosa destacable?
És que no va estar ni un any.
Vaja.
No, va ser l'últim any, i de fet abans, una setmana o 10 dies abans de l'esclat de la Guerra Civil, ell ja en una entrevista a Mundo Deportivo ja diu que dimiteix. Però ell s'hi va vincular així a nivell de directiu, tot que havia sigut bastants anys abans el representant, el delegat del Futbol Club Barcelona a la Federació Catalana de Futbol. Ell l'any 34 li demanen de ser president perquè l'equip està amb una crisi econòmica i esportiva molt, molt greu, portaven com 2 o 3 anys sense guanyar cap títol i estava allò a punt de la fallida pràcticament, i ell els diu que no pot agafar la presidència pel tema de les seves empreses, de la seva salut, perquè sempre estava tenia una salut bastant delicada, i de tota manera els diu que sí, que ell ajudarà i ajuda a muntar una directiva, i després l'any següent li torna a demanar i ell llavors ja diu que sí, que ara sí, que s'hi posarà, que si no al final l'acabaran comparant com el capità Aranya, no? I ell amb aquests 2 anys, diguem-ne, un any d'estar en el darrere i un any de presidència, el que sí que fa és revifa econòmicament el club i esportivament, perquè comença a fer un rejuveneix l'equip, revifa els fitxatges de força bons, de jugadors que després alguns van acabar a l'exili, perquè després molts d'aquests van haver d'abandonar el futbol o van acabar jugant fora, però sí que jugadors que tots recordem, Balmanyes, Escolars, Enrique Fernández, va fitxar fins i tot l'entrenador Patrick O'Donnell, que hi ha tota una sèrie de jugadors d'aquesta època que va quedar estroncada, però que els va portar ell, vull dir que va fer una bona feina.
Ara que parlàvem dels jugadors i ens referíem a això de l'equip del règim, també recordo haver llegit que, imagina com estaven les coses, que en segons quins moments els jugadors aprofitaven per marxar a l'exili. Mm-hmm. Vull dir que ho veien negre. I en aquella golejada també de l'11-1 també...
Això va ser més tard.
Però allà també va haver-hi un munt de pressions que ja comentarem. Hem d'anar fins al 6 d'agost de 1936. Què va passar aquell dia?
És molt confús el que va passar. El que sí que és segur que aquella època, aquell dia van assassinar en Josep Sunyol i Garriga. En principi la notícia no es va acabar sabent fins al dia 11 d'agost, o sigui 5 dies després. sí que al cap de dos o tres dies, el 8-9, comencen a haver-hi missatges ja de que s'ha perdut la pista de Josep Sunyol i de d'en Pere Ventura i Virgili, que era un periodista que l'acompanyava de la Rambla i de la Humanitat, juntament amb un xofer i un tinent de milícies. I el 11 d'agost, l'adelantada de Segòvia dona un relat bastant versemblant d'un tinent, em sembla que era, que estava en aquell moment allà, que estava ferit i que el van evacuar a Segòvia, i allà en un periodista de l'adelantada de Segòvia li explica la versió que s'ha donat per bona, perquè és la primera que surt i que, per tant, bueno, els detalls que dona sembla que són bastant versemblants, i que sembla doncs, que s'haurien confós, haurien creuat la línia de front, els haurien interceptat amb una caseta una caseta militar, un post avançat militar, i després una sèrie d'una conversa que si els van enganyar fent creure que eren dels seus per veure què acabaven dient i quanta informació els hi podien treure, doncs al final, doncs, ja no donava per més, els van matar. El que passa que quan els van matar, i aquest tinent parla d'un tal Garriga, o sigui que diu el Pécer també en diputado, no? O sigui, en canvi sí que diu que el diputado i periodista amb un carnet de la Generalitat, d'en Pere Ventura i Virgili. Vull dir que en el moment en què el van afusellar sí que sabien que eren representants del govern de la Generalitat, però que era president del Futbol Club Barcelona, això sí que no ho sabien. Això sí que queda bastant, bueno, sembla pels testimonis que no el van afusellar perquè fos president del Barça, sinó que el van afusellar perquè era del republicà.
I perquè van creuar un terreny que no havien d'haver creuat i allà es van trobar. L'última qüestió, Jordi, molta gent quan cites Josep Sunyol, avui ens has explicat una miqueta aquesta història, president afusellat del Barça i tot això, però no és una figura molt, molt coneguda. Aquí què ha passat perquè no es reivindiqui també aquesta figura i la feina que va fer?
Va, perquè ha sigut sempre un personatge molt, molt incòmode. Al final era un burgès d'esquerres, no? Per tant, el que seria la burgesia no va considerar mai dels seus, començant pel seu pare, perquè, bueno, perquè era d'ideologia d'esquerres, però l'esquerra tampoc l'ha acabat de reivindicar perquè era un burgès, no? I per tant aquesta incomoditat pels sectors que ho podien reivindicar, doncs no ho han fet. Després també hi ha altres qüestions que són objectives, eh? Al final, quan el maten és el començament de la guerra, i sí que se'n parla al començament, però després ja se'n deixa de parlar. A vegades comparo amb en Carrasco i Formiguera, que sí que ha tingut una figura molt més estudiada, molt més recordada, però bueno, Carrasco i Formiguera va estar empresonat durant molt de temps, el seu procés doncs, es va seguir, la Santa Seu va intervenir per intercedir per la seva vida, hi havia Unió Democràtica que, doncs, comparat amb Esquerra Republicana, que té una pila de màrtirs i de gent morta, doncs bé, tot això va acabar fent que Sunyol no s'acabés de reivindicar. Tampoc la premsa, tot i ser un periodista, perquè en el fons també era periodista i que va fundar el diari La Rambla, un diari de molta tirada en aquella època, tot i que després va quedar desapareixent, tampoc no l'ha reivindicat mai, no? com a figura periodística. O sigui, per tant, una figura que tocava molts pals i cap l'ha acabat fent. Sí.
Doncs si voleu més informació, Josep Sunyol i Garriga, Viure i morir per Catalunya, del Jordi Badia. Jordi, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Una abraçada, adéu-siau. Si aprofitem per reprendre coses que no sabíem d'aquest despropòsit del equipo del règim.
Sí, molt gràcies, jo. I el dels litracos aquests de Telemadrid, quan els vegis... Tu, si tens...
No conec ningú del Telemadrid.
Doncs van fer un reportatge a la Tele3 el 2014, sí, que es va dir El Madrid Real, la llegenda negra de la Glòria Blanca, que és bonic de veure, perquè t'expliquen coses que aquests de Telemadrid no t'ho explicaran mai, de la Madrid o Madrid Televisió, no sé com se n'ha de dir, perquè qui el va fundar el Madrid? Dos catalans. Això és una cosa que no s'ha
dit gaire, no s'ha dit gaire, això.
Joan i Carles Pedrós, que eren dos senyors que van néixer a prop de Canaletes, van anar a viure a tocar de les Cibeles, que d'aquí ve que vagin a celebrar la cosa a les Cibeles.
O sigui, dos catalans van instaurar les celebracions...
Funden la Madrid.
Sí, funden la Madrid, i si estaven al costat de les Cibeles, també
anaven allà,
van instaurar les celebracions allà.
Sí, senyor.
Dos catalans, eh?
I el Carles, quan va morir l'any 50, que ja estàvem en plena època de França, ni els jugadors van sortir al camp amb un braçal negre, ni els diaris de Madrid no van publicar cap esquela, ni se'ls hi ha fet mai cap homenatge als fundadors del Madrid, eh? Imagina't com són les coses.
Diem els noms perquè se sàpiga. Perquè
Joan no se sap. I Carles Pedrós.
Fundadors del Madrid.
I del tèxtil, eren del tèxtil d'aquí de Barcelona. I abans que hi arribés Santiago Bernabéu al Madrid, un home que... És un home, vaja, que amb el règim ja sabeu que tenia doncs poca tirada, només va entrar per la Diagonal amb les tropes de Franco, i que va dir que per ell recuperar Barcelona era una reconquista, i que estimava molt Catalunya a pesar de los catalanes.
Sempre hi ha només un però, sempre hi ha un però.
Doncs el senyor Bernabéu, resulta que el Madrid abans d'aquest personatge era un equipet de pas sucat amb oli que durant 40 anys... abans de Franco, el Madrid va guanyar 2 lligues i 6 copes del rei. Esta és la cosa. I el senyor Jaume Sobrequés, en aquest reportatge mateix, historiador, i explica que el famós Madrid-Barça aquest que ara tu explicaves de l'any 43, de l'11-1, que va ser una vergonya tremenda, a la mitja part, un senyor franquista condecorat que es deia José Finat i escrivà de romaní, Conde de Mayalde, entra al vestidor dels jugadors culers i els amenaça que, quan ja perdien 8-0, encara els amenaça dient que tots estaven fitxats per republicans i que si jugaven era gràcies a la generositat del caldí.
Sí, el Barça perdia 8-0, va acabar perdent 11-1, i ja van anar al vestidor a amenaçar-los.
Aquest senyor els va amenaçar
que es deixessin fer uns quants gols més.
Cuidado, no hagáis el tonto, que os tenemos a todos fichados.
Com es diu aquest documental?
Aquest documental es diu El Madrid Real, la llegenda negra de la glòria blanca. Us el recomano perquè, escolta'm. I es veu que als aires de la Sierra hi ha certes coses que, saps, la memòria també...
Sabe que durante la dictadura franquista en España el equipo de fútbol asociado con el régimen era el Real Madrid. El equipo recibió el apoyo del general Franco y se le permitió comprar a algunos de los mejores jugadores de la época, lo que le permitió ganar numerosos títulos nacionales e internacionales. Pero además, el estadio del Real Madrid, el Santiago Bernabéu, fue utilizado por el... No, estoy de memoria, te lo digo, que eso es de cultura popular.
Parles...
Fue utilizado por el régimen para sus eventos políticos.
Cambia una mica el de veu, ¿no?
Algunos de los logros del equipo.
Es que es nota molt, eh? Que
no estoy leyendo, que voy a estar leyendo, eso
tú
yo lo
sabes,
sé.
Tú que eres joven, conoces lo de Franco y todo esto.
Totalmente, porque el Barça fue muy perjudicado, porque durante la dictadura de Franco, el FC Barcelona experimentó una serie de dificultades y limitaciones en su desarrollo deportivo y social debido a su identidad catalana y a su historia de apoyo al gobierno republicano.
Que no sabe ni qué leer.
Española.
Pero parece que leas un poco.
En ese contexto, el FC Barcelona...
Vull dir que nosaltres valorem molt l'esforç per conèixer la història, perquè és una cosa importantíssima, però vull dir que ja pots dir que ho has buscat, informació, que no passa res. Vull dir que no, que...
Si
has de llegir, ho dius i ja està.
I canviaron el nombre.
Espera, que me estás tapando la hoja. No me pongas la botella.
Això que estàs fent,
ho fas per quedar bé i no cal.
No segreix l'esforç que té aquesta.
Además, pasa una cosa muy importante, que muchos de sus jugadores y aficionados fueron perseguidos y encarcelados debido a su creencias políticas. Sí. Y eso lo sabe todo el mundo.
Claro.
Y ya
claro.
está. Y eso hay
no,
que...
No, es que menos mal que estás aquí.
Me parece muy fuerte que esté corriendo ese vídeo y la gente no sepa estas cosas.
Muy bien.
Bé, farem una pausa i parlarem de la sequera, perquè avui, Míriam, hi ha hagut noves notificacions i noves informacions sobre aquesta qüestió.
Bé, que ens estem portant molt bé.
Sí, però ens portem bé, però el dia que passa, gota que falta. Però abans, la Marta Cailà oneja el vent, una menció publicitària que té totes les ganes d'oferir-nos. De què vols parlar, Marta?
Home, perdoneu, és que val la pena perquè ja podeu accedir als continguts de proximitat on i quan vulgueu. No sé si coneixeu la xarxa Més.
Sí, sí, sí.
Què és?
La conoces.
La xarxa Més és... És una xarxa... Si la xarxa Més és la vostra plataforma en català i gratuïta.
Molt bé, exacte. És la vostra plataforma en català i gratuïta.
És que és una tia muy observadora que...
Sí, que lo sabes.
Claro, sí, sí.
Estàs al caso, estàs al caso.
I trobareu més de 2.500 continguts de vídeo i 250 podcast de les televisions i ràdio locals de Catalunya.
I també hi podreu viure en directe expos les principals diades castelleres, tradició, cultura i entreteniment. Només us heu d'enregistrar de la xarxa...
Només us heu d'enregistrar a laxarxamés.cat
i baixar-vos l'aplicació a la Smart TV, al móvil o la tableta.
Exactament.
Es que eso de decirlo ella, de decirlo la Marta, mira, se me ha quedado.
Versió RAC 1. Per fi el dia sense IVA arriba a les plaques solars amb Àngel Solar. Truca avui al 900-264-687 o entra a angelsolar.es i tindràs 21% de descompte de l'IVA a la teva instal·lació. Només 17 i 18 d'abril. Ho estaves esperant. Aprofita el dia sense IVA i oblida't de la factura de la llum.
Ho sabem tot de les persones que estimem? Una noia s'instal·la al pis de la seva àvia a París i en descobreix els seus secrets. Per Sant Jordi, la nova novel·la de Xavier Bosch, 32 de març, un llibre d'univers.
Sabies que l'explotació de la torba emet més del doble de CO2 que tot el trànsit aeri del món? Per fi pots cuidar les teves plantes reduint la teva empremta de CO2 amb Vital Garden, el substrat sense torba que, gràcies a la seva formulació, ofereix el màxim desenvolupament de les plantes protegint el planeta. Vital Garden.
Uneix-te al programa Más Renfe i gaudeix de tots els avantatges abans, durant i després del viatge. Más Renfe és el programa de fidelització de Renfe, un programa dissenyat per a clients freqüents amb el qual volem premiar la teva fidelitat i millorar la teva experiència. Només per pertany al programa podràs aconseguir viatges amb els teus punts Renfe. Tota la informació a renfe.com.
Renfe, el teu tren.
Tens casa amb jardí o piscina? Transforma-la amb Abrisud. Vols cobrir la piscina o busques una pèrgola bioclimàtica on relaxar-te? Abrisud té la solució.
Visita'ns. Estem a l'Avinguda de la Fama 7-9 de Cornellà. Sortida 15 de la Ronda de Dalt.
Abrisud. Dóna vida al teu exterior.
Saps a quines deduccions i desgravacions tens dret en la declaració de la renda? Truca a Legalitas. Els seus advocats fiscalistes t'ajudaran. 900-106-08. Legalitas i endavant amb la teva vida.
Cansat? Fatigat? És astènia. I contra l'astènia, Astenolit. Astenolit amb aminoàcids i vitamines del grup B t'ajuda. Amb una sola presa al dia i en només 12 dies, ho notaràs. Recorda, astènia, Astenolit, de Laboratoris ERN.
Banyeres que rellisquen, cuines estretes o...
Esa mardivita per ell i jo la vull arrompar...
De casa teva, res no t'hauria d'impedir fer-ne una llar. Explica'ns la teva idea i t'ajudarem a fer la llar que vols. Vine a l'Heroi Merlin o visita la nostra web i comença el teu projecte. Una llar no neix, una llar es fa.
El 25 de maig de 2006 es va celebrar, per primera vegada a la història, el Dia Mundial de l'Orgull Friki. A veure, si fins i tot l'Orgull Friki té un dia, tu també te'n mereixes un, oi? Amb mi dia de l'11 tria la teva data especial i juga-hi. Cada dia per un euro guanya fins a 3.000 euros. Mi dia, el sorteig més teu. I recorda, un de cada 5 toca.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Que la teva assegurança de cotxe et regali un rellotge intel·ligent és pràctic, però igual és més pràctic que et regali un any de manteniment i revisions il·limitades. Berti, estalvia temps, estalvia diners.
Versió RAC 1 amb Marc Serra.
Doncs mira, són 3:45 i repassem el que hem de dir al voltant de les sequeres, sí, Marcelí, sí, perquè després a Hosmar doncs, va ploure en alguns llocs concrets, bueno, avui vam fer el que vam poder, avui també ha plogut, però aquella pluja, el patac fort, no acaba d'arribar.
No.
Els catalans hem reduït, però, el consum d'aigua aquest any després dels avisos de la greu sequera que patim. El que no sé si reduint, vull dir, a veure... Segur que serveix de molt, sí, però no sé si servirà de tot.
A veure, mira, des del gener han donat dades. Des del gener, el consum d'aigua al sistema Ter Llobregat, és a dir, el que farceix d'aigua comarques de Girona i Barcelona, s'ha reduït en 5 litres per persona al dia.
Oida.
No està malament.
Oida.
Ara bé, l'Agència Catalana de l'Aigua ja tem que clave l'estiu, turistes, calor, no? Que el consum es dispari i tot el que s'ha fet fins ara doncs, no serveixi per massa res. Per això el director de l'ACA, Samuel Reyes, avisava avui.
Durant el període d'estiu, degut també a la calor i a les activitats, doncs, a vegades s'incrementa i és el que hem, doncs, entre tots, d'evitar. Recordem que si no plou en els propers mesos entraríem en emergència en el sistema Ter Llobregat al voltant del setembre. I això què voldria dir? Que la limitació per habitant i dia, que ara és de 230 litres, passaria a 200 litres per habitant.
L'ACA també ha aturat definitivament el transvasament d'aigua del pantà de Sau al de Susqueda i la retirada dels peixos. Això per què? Doncs perquè l'aigua que queda ja no és gaire bona, diguéssim, i no val la pena. Doncs tota la feina per portar-la a Susqueda.
Nosaltres des del programa, com un servei social, intentem que plogui, intentem fer rituals, intentem portar gent que faci que els núvols descarreguin. I avui hem arribat també a una conclusió que potser podem posar també un granet de sorra. I hem decidit que perquè pugui ploure i pugui ploure a granel, hauríem de fer venir una persona que ja ens acompanya, que és la poetessa Marta Giné. Senyora Giné, bona tarda.
Velasco.
Vostè ha fet
un... Velasco.
La sequera ha sigut fins i tot un motiu de... I és un motiu d'inspiració per a molts poetes, perquè, clar, no es parla de res més, i els poetes han estat tocats per aquest tema, eh? També els afecta. I vostè em consta que ha fet un recull de poetes...
A la terra...
Inspirats.
Aixarga, aspre, herma, estèril. Soc terra infecunda. Xuta! Aixuta, ben aixuta, que reclama la saó del seu l'avi de humitat, que em sedulli tota. Vine! Vine, tu, vine. No veus com estic de seca i àrida per dins? Mulla'm tota, remulla'm! Sadolla'm. Omple'm de tota la teva humitat. Omple'm, que la teva trompa siga galera, reompli el pantà de Sau entre les meves cuixes. Sadolla'm. Mira, guaita aquests pits que són com el pedraforca. Sadolla'm el pedraforca, nene. Sadolla'm. Visca la sequera i els flotadors en forma de flamenc de Catalunya.
Visca.
Però això és de la sequera. A veure, és per la sequera.
Entenc que el poema...
Es
diu Sadolla'm.
No.
Però si l'ha repetit mil vegades, Sadolla'm. Com es diu el poema?
Un rutinari feréstec.
És que la poesia té uns girs,
però
de vegades...
Però és que aquesta dona... No, clar, en teoria eren poesies adreçades... O sigui, per la sequera.
Parlant de la sequera.
No estic seca!
Ui.
Que el sents?
Sí.
Estic molt seca!
Ja.
Estic resseca! La meva gola és un cau de pols i teranyines. Estic tan seca que em veuria un oceà de bourbons sense gel. Camarero! Lléneme la copa, camarero! Luego te espero en el váter y me vaciaré el revólver en mi cabeza.
Ay, pero ¿qué está dient?
Vacíame la entera, todo el revólver, todo el bombín, seis balas, señora, en mi cerebro. Señora. Después de que me vacíes, tú sígalo. Visca la sequera.
Està emocionat.
En forma de flamenc.
Molt calent.
De Catalunya.
Però per què va fiar-me...
Fiar-me
el cargador.
Està muy triste el payaso Pipo. El payaso está triste y todos los niños lloran. ¡Ay, el payaso Pipo está triste! Porque no puede estrenar su paraguas de colorines. ¡Pobre payaso Pipo! ¡Pobrecito! Quiere lluvia y no tiene. Quiere estrenar paraguas y no llueve. ¡Ay, pobrecito! ¡Ay, el payaso Pipo, pobrecito! Sin querer se cae de culo sobre el paraguas. El paraguas se abre. Fin. Visca los aqueros flotadors en forma de flamenc de Catalunya.
Visca.
Visca.
No m'ho prendo pel sac.
Quin final, no? Quin final. En final.
Sí. En fi, escolta...
Bueno, no és que no cal entendre's. Anem d'excursió al Godó?
Sí,
doncs vinga, anem d'excursió al Godó.
Unión Suiza Joyers t'ofereix la informació del Barcelona Open Bank Sabadell 70è trofeu Conde de Godó.
Sí, perquè avui debuta una de les estrelles, podríem dir l'estrella del torneig, en Carlos Alcaraz.
Ja que no tenim el Rafa, tenim l'Alcaraz.
Aquest Barcelona Open Bank Sabadell trofeu Comte de Godó de tennis, el número 2 del món, recordem, vigent campió del torneig, que s'estrena d'aquí uns minuts davant del portuguès Nuno Borges, número 79 del rànquing ATP. Serà en el quart torn de la pista central, on ara està jugant Feliciano López, i avui també, entre d'altres, han debutat el català Albert Ramos, Casper Ruud o Francis Tiafoe.
Doncs al Real Club de Tenis Barcelona i tenim l'Albert Bassas. Albert, bona tarda.
Bona tarda.
Què tal, Albert?
Com estàs?
Quin temps fa per aquí dalt?
Fa solet, avi, fa solet.
Quin temps vol que faci? Però si estem a tocar, si estem a 10 minuts, si connectéssim amb les Bahamas.
Bueno, que sé jo, a vegades, no sé...
A vegades què?
Ah, que s'ha acabat el partit.
Sí, acaba d'acabar Feliciano, no?
Sí, connexió oportuna, perquè ara que dèieu que estan pendents del final del partit de Feliciano López perquè pugui començar el del murcià Carlos Alcaraz, doncs ho farà d'aquí a uns instants, perquè Feliciano acaba ja de perdre el seu duel contra el belga Goffin. De fet, ha estat un partit que ha estat bastant llarg i ha endarrerit una mica aquest debut d'Alcaraz, que calculàvem, podia caure per les 4 de la tarda, i finalment aquest partit que ha anat a 3 sets, doncs ha fet que això, Alcaraz... no jugui doncs, abans de les 5 de la tarda, perquè a més ara hi haurà també un petit homenatge en aquesta pista central del tennis Barcelona.
Pista central que està a rebentar, sí. Està planíssim això avui.
Sí. Sí, fins a dalt de tot. Bé, de fet, ara t'explicaré si vols l'homenatge que faran a Feliciano, però és que clar, hem de tenir en compte que la idea era que Alcaraz jugués demà, entrés en competició demà. Habitualment és el que passava amb Rafa Nadal, és a dir, amb el gran reclam de cada edició del torneig, però Alcaraz, per voluntat seva, doncs bé, jugarà avui. Va demanar d'intentar avançar el seu partit, que no fos dels últims de segona ronda, sinó dels primers, i per tant, doncs jugarà avui per sorpresa de la majoria d'assistents avui al Godó, que havien comprat una entrada pensant-se que avui no veurien Alcaraz,
doncs
i en canvi amb aquesta variació dels plans, fixa't, els que la tinguin per demà no veuran el tenista murcià, perquè ara guanyi o no, demà sí que no ha de jugar, descansaria, i llavors tornaria en competició dijous. Per tant, mira, tot això que podran veure els tenistes, que els aficionats, volien dir que hagin comprat una entrada per avui, ja estava bastant plena la pista central, i quan es va saber ahir pels vols de les 6 de la tarda que Alcaraz jugaria finalment avui, es van acabar d'esgotar totes de seguida. Per tant,
ple avui com un ple
fins com un
ja dius que hi ha homenatge?
Sí, a Feliciano López, perquè... bé, avui, aquesta temporada Feliciano s'està acomiadant amb 41 anys, ja li comença a tocar, i de fet està jugant els seus últims tornejos. Avui, aquí, a Barcelona, jugava en qualitat de convidat, ha perdut a primera ronda, evidentment si hagués guanyat encara continuaria viu el torneig, però com que acaba de perdre, doncs ara s'acomiada d'aquí de Barcelona, un torneig que ha jugat en 22 edicions, tot un rècord, ningú mai fins ara havia jugat tantes vegades, des de l'any 98, és el seu primer torneig que va jugar quan només tenia 16 anys Feliciano, i és clar, el torneig doncs li vol reconèixer aquest fet, aquesta gesta, i per tant ara rebrà un homenatge d'aquesta pista central del tenis Barcelona, cosa que farà que encara vagi una mica més tard el partit d'Alcaraz, que insisteixo de començar, com ara deia la Míriam, després d'aquest, en el quart hora del dia.
I Alcaraz en quina forma arriba? Perquè clar, ara, després que no hi és Nadal, és una de les estrelles del torneig. Jo sóc molt seguidor d'Alcaraz i
sí.
El vaig seguint sempre que puc, i arriba després d'un període de lesions, però diem que ja hem recuperat.
Sí, jo crec que sí. Bé, algú pot tenir dubtes, sobretot això, sobre el seu estat físic, no tenístic, perquè continua estant en molt bona forma, però és veritat que ve de perdre's el Masters 1000 de Monte Carlo per unes molèsties a la cama dreta. A més, són unes molèsties sobre una lesió amb la que ja va començar aquest any la temporada, i que, de fet, li van impedir jugar amb normalitat a la final del torneig de Rio a finals de febrer. És a dir, que no va acabar de fer net, va preferir descansar la setmana passada, i ara es troba aquí a Barcelona des de dissabte. Ell s'ha anat entrenant, diu que es troba bé, i per tant, en principi, Alcaraz és el gran favorit per endur-se el títol si la cama doncs no li juga una mala passada, i per tant aquestes molèsties realment li han marxat definitivament.
Escolta'm, Albert, no sé si has vist per aquí la Nunu, perquè fa una estona que ha marxat del programa. Mira, crec que hi podem establir comunicació.
Hola.
Nunu, què tal?
Hola.
Hola, Nunu.
Hola.
Sí, bueno, sentim una mica de on està, en un restaurant, del Village, deu
sí,
ser.
Sí, no, sí, estic aquí amb les amigues, que fa un dia estupend.
Sí, que fa un dia maco,
sí. Calor ni fred, una meravella. Escolta, estic aquí amb les ulleres de sol, jo no sé. Ven, Cookie, ven. Ben, no te preocupes.
Aquí crida.
T'he guardat un sitio. Oh,
ah, que arriba un altre.
Vale, bueno, sí, okay. Val. Estem aquí, doncs. Escolta, jo estic aquí amb el meu tercer gin tònic.
Carai, però si... Però, a veure, un moment. Però si fa...
Has passat
el programa fa un quart d'hora.
Sempre he aguantat molt. No, però som fluixets. Sempre he dit...
Són xupitos.
Sí, rebaja-li un poquito. Jo sempre he tingut... molt d'aguant, sempre.
Aguantes l'alcohol?
Sí, aguanto, molt bé.
Home, tres gin tònics.
A veure si ara juga l'Alcaraz, aquest.
Alcaraz.
Sí, l'Alcaraz.
Bueno, escolta, jo ara vaig a la presentació aquí al stand de Rolex.
Sí.
Perquè m'acaba de trobar la Cris.
Qui?
M'he trobat la Cris.
Qui és la Cris?
El que és la vostra companya vostra, de periodista...
A Cubero!
Ui, és fatal, aquesta dona.
No, jo, Nunu, crec que no sé on ets ben bé.
Vés a passejar una
mica. Sí, no t'aixequis, no vagis a Rolex.
No. Adiós, cariño! Adiós, cariñete!
Qui saluda?
Besitos!
Però qui saluda?
No, doncs, estic aquest que treu el lío, que m'expliqui que tenim unes accions... Va fotre d'una turra de les accions del banc, no sé què.
El senyor Oliu. A veure, un moment, el senyor Oliu no hi és allà. Hi ha l'estand del Banc de Sabadell, però el senyor Oliu està per altres coses.
És que jo ara no estoy per les accions ni nada. I ara diviérteme, cariño, sempre divertirme.
Però el senyor Oliu no està allà per fer-li el show a vostè. Li vagi a l'estand que li donin una gorra o que sigui, però...
Jo no vinc a hablar de negocios. Escolta, que no veniu?
Sí,
Marc!
Sí. Sí. Bueno, ja a les 7 passem. A les 7 passarem.
Marc, que no vens.
No, demana un got d'aigua, de veritat. I vés a passejar una mica perquè...
Que no vienen los deportes. Ui.
Sí, ahir deuen ser. I el Bassas.
On
estàs, Alberto, exactament?
Jo a la zona de premsa, a les cabines de premsa que
cabina,
estan...
A la cabina. Ves-lo veure.
Estan, diguéssim, en vista a la pista central. Ja entenc que la Nunu no té la mateixa vista que jo ara mateix.
No, està per altres...
Ui.
Cookie, dile al chico que me ponga otro más.
Bueno,
una de estas que ya sabe el chico, el morenito este. Madre mía, del culito así.
Va, Nunu, venga, Nunu. Escolta.
Bueno, que os espero aquí, cariño.
Sí, espérate aquí.
Beu aigua, Nunu, no demanis més copes, de veritat.
Sí,
aigua.
Ara vaig combinant perquè si no...
Albert, moltíssimes gràcies. Estarem pendents de... Estarem pendents de l'Alcaraz. Una pausa, ara tornem i després Xavier Salimartín en directe al Versió RAC1.
El camarero és.
parlant dels lloguers.
Unión Suiza, la referència internacional en joieria i rellotgeria a Barcelona. Descobreix els avantguardistes dissenys de Missui, la marca de joieria fundada per Unión Suiza. Els nostres tallers t'oferiran el servei més professional per transformar o restaurar les teves joies.
Unión Suiza Joiers, 7 generacions donant-nos el millor servei.
RAC 1. Ja amb ganes de fer vacances? Amb MSC Cruceros, aquesta primavera aprofita els nostres descomptes d'última hora embarcant des de Barcelona o amb còmodes vols. 8 dies amb tot inclòs des de 679 euros per persona. Reserva a la teva agència de viatges o a msccruceros.es i descobreix el futur dels creuers.
Viu la cultura, gaudeix de la gastronomia i passeja entre els colors d'un entorn privilegiat. Experimenta l'aventura de la Noguera Pallaresa, un dels rius més poderosos d'Europa. El Pallars Sobirà no te l'acabaràs. turisme.pallarsobirà.cat.
El Pèndol. Reparació de rellotges de totes les marques. Rolex, Patek Philippe, Cartier, Omega, Tag Heuer i en 24 hores. El Pèndol. Des de 1983. Ara a Balmes 228.
Veure-hi més enllà. A Creu Blanca, mirar sempre cap al futur ens ha permès incorporar el millor equip humà i la tecnologia més avançada del món en diagnòstic per la imatge, tenint com a únic objectiu el benestar i la tranquil·litat de les persones. Entra a creublanca.es. Atenció immediata. Resposta en 24 hores. Tractament eficaç. Creu Blanca. 70 anys al teu costat.
Tinc tanta gana que em menjaria...